El passat dissabte, el dia 20 de juliol, es va commemorar el 50è aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. Hem sentit parlar molt aquests dies d'aquesta gesta de l'Apolo 11, d'aquells dos astronautes, Armstrong i Aldrin, que van posar el seu peu sobre el nostre satèl·lit. Volem abordar aquest assumpte amb en Pep Marcús Colom, ell és professor i president del Club Newton. Hola Pep, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, gràcies per cridar-me.
Bé, si m'ho situem a l'any 1969, tal dia com avui, 22 de juliol, en quin punt estaven? Estaven tornant ja cap aquí o encara estaven fent passejos?
Estaven tornant. El 22 justament van estar aproximadament unes 18-20 hores a la superfície lunar d'astronautes per primera vegada. Després ja van agafar totes les coses i van partir cap a Sonia perquè els esperaven 4 dies de tornada. És a dir, el dia 20 van arribar i el 21 van partir. I 22 estaven de viatge de tornada, deixant enrere la Lluna abans s'ha acoplat en el mòdul de comandament i en direcció cap a la Terra, que hi falta gent.
Per què vam anar a la Lluna?
Bona pregunta, perquè hi ha una guerra, directament i únicament. A veure, de tot el que se va fer a la Lluna, el més important de tot va ser clavar una bandera americana. Això ho teníem molt clar als Estats Units. El fet d'anar a la Lluna, que s'estava pensant a partir de l'any 61, quan en Kennedy va fer la famosa dit aquell de que volem dur un home a la Lluna i tornar-lo viu abans de que finalitzi la dècada dels 60, va motivar els Estats Units per guanyar la carrera espacial enmig de la Guerra Freda. Penseu que la Guerra Freda va ser un conflicte que va durar molt d'uns 30 anys, en el qual la Unió Soviètica i els Estats Units sempre estaven a veure que si puc avançar més que el meu enemic. I el programa final de l'Apolo va ser això, el fet d'anar a la Lluna per guanyar definitivament els russos, que estaven a punt d'arribar-hi també, però van tenir una errada bastant important en el seu coet N1 o CTL-1, que va explotar la plataforma de llançament i no varen poder arribar-hi. Els americans van anar a la Lluna única i exclusivament per motius de guerra, per guanyar en el seu enemic més potent a la carrera espacial. Només va ser per això.
Caram, Déu-n'hi-do, o sigui, no hi ha cap profit més enllà de fer, diguem-ne, un cop de punt sobre la taula davant dels soviètics? No hi havia explotació minera o algun tipus d'investigació?
No.
Res.
Ja que hi anaven, van aprofitar per dur roques lunars cap a la Terra i per deixar uns quants experiments. És a dir, sí, hi havia un guany científic, però la base i la motivació principal no era científica en absolut, era bèl·lica. Avui en dia a la Lluna tenim una sèrie de reflectors, que tant la gent no ho sap, que són d'uns metres quadrats petits, en els quals des de Terra, avui en dia, llancem un làser que apunta a la zona exacta on en Aldrin i en Collins varen deixar a la Lluna, i aquest làser rebota allà i torna a la Terra. I amb aquest sistema es medeix exactament el mil·lisegon la distància entre la Terra i la Lluna. I sempre que hi ha un terratrèmol important de la Terra, se fan aquestes medicions per veure quin ha estat el desplaçament del nostre planeta. Aquestes coses es fan. Vàrem tenir la sort que la NASA va aprofitar els viatges per fer una mica de recerca científica, roques lunars i aquest tipus de coses, però això, ja vos dic, la motivació única i exclusiva era bèl·lic, no? Això ho tenien molt clar els americans. Anaven a plantar la bandera, el primer de tot. Després ja recollirien pedres.
Després, a part d'aquesta característica gravidesa molt menor a la de la Terra, i per això veiem caminar d'aquesta manera tan especial els astronautes sobre la superfície lunar, quines altres característiques té caminar per la Lluna? No té oxigen, no hi ha oxigen, no hi ha corrent d'aire, el tema de la temperatura?
Bé, la temperatura és el punt més crític, perquè si estàs mirant cara al Sol, diguéssim, mirant el Sol a la Lluna, davant tu, en la teva part frontal, tens 150 graus positius, una calorada, però la teva escena en el mateix moment tens 150 graus negatius. És a dir, hi ha una diferència
entre la cara que mira el sol i la part que no mira el sol. Això fa que els vestits d'astronautes valguessin $100,000 cada una.
$100,000 cada un, aquests vestits d'astronautes?
Sí. Clar, això va ser... Havien d'estar extraordinàriament preparats i no podien tenir cap errada, perquè pensau que si un d'aquests vestits tenia moltes capes, per protegir-los no només de la no presència d'oxigen ni d'aire, sinó el canvi brutal de temperatures, que per cert, l'empresa que va fabricar aquests vestits era l'empresa Playtex, que fabricaven subjectadors de sostens de dona, perquè eren els ulls que sabien funcionar amb moltes multicapes, amb capes variades, i se diu que els que hi varen cosir a mà els vestits d'astronautes varen teixir a dins a dins s'han trencat de les sales els seus noms, així, amb una agulla i un fil, i els seus noms van arribar a ser lluny de les senyores que ho van fer, però sí, valien 100.000 dòlars i van funcionar perfectament. Aquests vestits van servir perquè els astronautes fessin moltes EVAs, que se diu, que són, les EVAs són activitats extravehiculars, que sortien del mòdul d'una a recollir restes, a posar-se bandera i a fer tots els experiments que havien de fer. Com va funcionar, per sort va funcionar tot perfectament.
Tenim entès, a més, que l'expedició a la Lluna va estar a punt de fracassar just a l'últim moment i que el mateix Armstrong, abans d'embarcar-se, calculava en un 50% les possibilitats de tornar viu a la Terra.
Sí, sí, exacte. 50% és una possibilitat molt baixa d'èxit. En Armstrong, que en el moment de baixar estaven ja a pocs quilòmetres d'altura, els hi va sortir una alarma mestra, segons de 0-2, que no sabíem exactament de què, no sabien ells, i resulta que, clar, des de Houston a l'Olivanda, aquesta alarma està pitant perquè l'ordinador de bord que duis el mòdul d'una no té temps de processar algunes informacions que li venen, s'està saturant i les està deixant per més tard. Els quedaven un minut de combustible, aproximadament. Al cap de pocs segons, una altra alarma mestra, la 2-0-1, va tornar a sonar, i aquesta era més delicada. Era que l'ordinador principal no només no tenia temps de processar la informació que li rebia, sinó que ja no tenia temps de processar la informació en total. I des de Houston els hi van donar dues alternatives: l'opció abordatge, tornant per amunt i no tornar més lluny, i opció B, passar a semi-manual, i el comandant Aldrich ha de fer el lluitatge manualment, i així ho va fer. Va buscar una zona que no hi hagués moltes roques, que no estava exactament allò on anaven a aterrar, a Lluna, i ho va aconseguir. Es va desplaçar 8 quilòmetres i va veure un lloc que estava més o menys clar que el mòdul d'una no sofriria, i va allunar allà. Què passa? Que li quedaven 17 segons de combustible, únicament. Si hagués esgotat aquest 17 segons de combustible, haguessin hagut d'abortar també la missió. Per això no ho van fer, i jo estic segur que els astronautes que van anar a la Lluna d'Apolo 11 haguessin arribat a la Lluna passés el que passés. Segurament tenien tantes ganes d'arribar-hi com qualsevol que estava mirant. Aquestes alarmes eren crítiques, però podien arribar, no a ignorar-les, però sí a aterrar, allunar a la superfície lunar, perquè és el que havien estat preparat durant anys i anys per fer. I eren les persones més preparades de la Terra, aquests senyors. Estaven sobradament preparats per fer aquestes activitats. Però van tenir moments d'atenció, moments que no sabien si aniria bé. Per sort, tot va anar bé, i avui, aquest dia, el passat dissabte, han rememorat aquest moment d'arribada per primera vegada a la superfície lluna, que hi va demanar unes quantes vegades més, tot sigui dit.
Per cert, aquests dies també hem tingut oportunitat d'anar seguint el Buzz Aldrin a través del Twitter. Bé, la veritat és que es desenvolupa molt bé la xarxa social, és una mena com d'estrella del rock and roll, i hem pogut saber també que estava un poc enfadat amb el tema de la decisió que fos finalment Neil Armstrong qui funyés per primera vegada la Lluna en comptes d'ell, que en un principi havia de ser ell el que havia de funyar la Lluna. Però és que em crida l'atenció que està més enfadat per no haver estat el primer que no per haver content per haver estat el segon.
Home, imagina't que tu te'n vas a la Lluna amb un company i en el darrer moment te diu: no, jo seré qui va ser a la Lluna, no tu, per primera vegada. Bé, sí, estava mig parlat que havia de ser el comandant de l'Apollo 11, que havia de ser la primera persona a posar el peu damunt la Lluna, Neil Armstrong. Què passa? Que van arribar a un acord. Va dir: sí, senyor Armstrong serà el primer a posar el peu a la Lluna, però totes les imatges i tot el que sortia a premsa són imatges del segon home que va arribar a ser, en Buzz Aldrin. És a dir, totes les imatges astronautes d'Apollo 11, totes les fotografies són d'ell, són d'en Aldrin. La petjada que va deixar a la superfície d'una famosa, una imatge icònica del segle XX, no és la petjada de Neil Armstrong, és la petjada d'en Buzz Aldrin. I van arribar a aquest acord. Evidentment, eren professionals i saber qui havia de ser el primer realment no va impedir que se fes una feina correcta. Efectivament, però en Aldrin es va quedar en ses ganes primer, però l'acord va ser aquest, que totes les imatges serien seves, i totes són seves absolutament. En el final van ser molt professionals amb aquest aspecte. Tot van haver passat. Ara, el passat dissabte, amb Aldrin i en Michael Collins van anar a reunir-se amb el president dels Estats Units per dalt i demà, i fer la fotografia per rememorar el 50 aniversari amb el fill d'en Neil Armstrong, que malauradament ja no s'han tenut l'altre.
Sí. Aquest és l'altre, Michael Collins. Aquest ni tan sols va arribar a funyar la Lluna, es va quedar dalt, no?
És que les imatges de l'Apollo 11, totes les imatges, abans d'anar-hi, cap a la lluna, mostren els tres astronautes i tens en Buzz Aldrin i en Neil Armstrong somrients, fantàstic, i en Collins absolutament seriós, un senyor que no somreia per res, perquè sabia el que li tocava. Clar, li tocava que un dels tres astronautes quedés en òrbit, això se sabia, eres comandant de la nau de comandament, recordes molt de comandament, i la seva feina era molt específica, era quedar en òrbita, monitoritzar que tot anés bé, i posar en marxa el protocol de sortida a l'hora que Seagull, la sonda que va arribar a la Lluna, començava el procés per tornar cap a la Terra. Havien de fer una operació bastant delicada, de rendezvous, que se diu, de trobada en òrbita lunar, per després agafar en brenzida i anar cap a la Terra. I tot això ho gestionava Michael Collins, que va ser una part crucial de la missió. És veritat que és de qui menys xerra, però no deixa de ser cert, tan cert que ell va ser part no útil, sinó bàsica per sàtic de la missió. Però sí, és el que menys surt a la televisió, en Michael Collins, però de tota manera va anar ara a la Casa Blanca i tothom se'n recorda d'ell, i més dins del món de la NASA, com una des notes més valuoses que va venir als anys 60 i 70, perquè va ser fruit de la seva feina, se va arribar a ser exactament igual que fruit de la feina d'en Buzz Aldrin i d'en Armstrong, evidentment.
Tenim entès, a més, que Michael Collins va participar en el programa de la NASA per desenvolupar els aliments que haurien de consumir els astronautes un cop estiguessin en òrbita, i es dedicava a tastar les diferents menges, no?
I va rebre moltes crítiques per això.
Sí. Ah, sí? Per què?
Clar, sí, home, perquè els menjars que posaven, clar, imagina't que havien de posar components de tot tipus perquè es conservés bé el menjar. Era tot puré, bàsicament, d'acord? Que sortien com una pasta dents, sí. I que menjava això. I eren insípids absolutament, no tenien gust a res. Clar, tenies un tubet que deia, per exemple, això és pollastre amb patates, i un altre que tenia que això és peix, i tenien exactament el mateix gust. I va ser, això era Michael Collins, que ficava uns certs components en el menjar perquè s'aguantàs més temps, però clar, allà era dolentíssim, no agradava gens als astronautes, però bé, s'ho menjaven i ja està, no n'hi ha més. Per altra banda, els soviètics eren més sibarites i pujaven caviar cap a les vols que tenien a baixa òrbita, caviar i salmó. Imagineu-vos quina diferència.
Home, doncs sí. Sortia més a compte ser un cosmonauta, almenys en aquest aspecte, no? Que un astronauta.
En aquest aspecte, sí. A l'hora de treballar de les càpsules soviètiques que tenien més de 300 errors d'enginyeria, era millor anar a l'Amèrica, perquè varen tenir víctimes mortals. Sí. Aquí hi havia una diferència bastant gran entre la seguretat que exercien no només les Apollo, sinó les sondes americanes i les sondes russes. Les sondes russes eren molt més perilloses en aquell temps. Avui en dia, els astronautes que pugen a l'Estació Espacial Internacional només disposen de la tecnologia russa per fer-ho, la qual cosa ha millorat molt al llarg del temps, però en aquell temps era completament diferent.
I escolta'm, Pep, ara que parlàvem d'això del menjar i d'aquest tipus de pasta de dents amb gust, suposat gust a pollastre, que es menjaven els astronautes, no? Per lo que seria, diguem-ne, el contrari a menjar, com ho feien?
Bé, van tenir seriosos problemes en els primers astronautes que no sabien exactament com fer funcionar les coses a l'hora de mullar les coses a l'exterior. Penseu que la NASA va ser l'inventor, però sí va desenvolupar uns bolquers per adults que absorbien un 400% de la massa del mateix bolquer. És a dir, estaven preparats en aquest aspecte. El que passa és que les primeres naus que van pujar a l'espai, les primeres Mercury, les primeres Gemini, aquesta tecnologia encara no existia, i duien una espècie de condon per orinar i unes espècies de bosses que se col·locaven d'una manera no exactament gaire hermètica per defecar, i els astronautes se queixaven moltíssim de que les càpsules feien molt de pudor. Per motius obvis, clar.
No, a més, clar, si anem sense gravitat i sense gravidesa i això no acaba de ser hermètic, no podria ser que sortís la cosa volant, diguem-ne?
De fet, a Apollo 10 va passar això. Va passar. Sí, hi ha una sèrie de converses, tot està gravat, absolutament tot, i se pot consultar a la pàgina de la NASA. Hi ha unes converses a Apollo 10 que un dels astronautes demolla un oh my god, what is this, què és això, i tothom interpreta que estàvem veient un objecte estrany a l'exterior, i no. És que una bossa on hi havia un residu sòlid humà està surant, està amb seure vides per mig de la nau, i estan dient, però això què és? I els havia escapat alguna cosa, bàsicament. Sí. Però bé, això amb el temps, el que van fer, per cert, és els astronautes que van arribar a la Lluna, el primer que van fer és deixar residus sòlids a la Lluna. És a dir, que si algú se demana si hi ha components biològics a la Lluna, doncs sí, n'hi ha. els hi hem d'un altre i no és exactament el component biològic que tothom es pensa. Hi ha un nam, l'ésser humà deixa material, i en aquest cas va deixar material bastant dolent a la Lluna, però està tot allà.
I encara hi és, no?
I encara hi és, encara hi és. Ja. Tenim caca a la Lluna, mira, ho diré així directament de clar, perquè és el que tenim allà. Els astronautes van deixar residus sòlids humans allà i el van canviar per roques lunars. Van deixar això, van dur roques lunars encara. Bon de gràcies que ho van fer, perquè aquestes roques tenen un valor científic extraordinari. I les tenim aquí gràcies a les vols de Sapol. Han dut més de 300 quilos de roca. I bé, i el moment d'anar al bany doncs és així. Érem una sèrie de preservatius, una sèrie de bosses, era bastant complicat en aquell temps. Ara, per sort, l'Estació Espacial Internacional ja tenen un lavabo que funciona bàsicament com en els avions, amb un sistema per absorbir el material que hi posen.
Bé, tota una declaració d'intencions, això de que l'ésser humà el primer que fes quan arribar a la Lluna va ser deixar una bossa de posicions. Bé, per cert, tenim entès que Espanya va tenir un paper fonamental en aquesta expedició de l'home a la Lluna.
Absolutament crucial. De fet, els astronautes de Apollo 11 van fer una visita a Espanya posteriorment per agrair al govern d'en Franco d'aquell temps la seva participació a les missions. En el món hi ha 3 antenes que se dediquen a seguir les missions especials encara ara avui que llança la NASA, se diuen els centres de seguiment d'espai profund. I n'hi ha una a Madrid, n'hi ha una a Canberra, a Austràlia, i n'hi ha una a Los Angeles. I des del sector de Madrid se van monitoritzar totes les comunicacions que venien de l'Apollo 11 just al moment en què aterrava, en què allunava, que Armstrong estava buscant un lloc per aterrar la nau, per allunar-la. Això estava seguit des de Madrid, que ja va dur la comunicació des de la Lluna fins a Houston. I clar, se va demanar a un dels responsables de Madrid a veure si era molt difícil rebre la informació de la Lluna, i va dir que no, de la Lluna era molt fàcil, perquè posava una antena i rebies la senyal. Però enviar la senyal de Madrid a Houston era complicadíssim, perquè havies de dur la senyal a un centre de telefònica que dur un altre centre que havia d'anar per un cable submarí que anava a Anglaterra, d'Anglaterra anava a Estats Units, una cosa complicadíssima, però que per sort va funcionar tot perfectament. De Madrid, durant 8 hores per dia, se monitoritzaven exclusivament les comunicacions amb la Lluna i Houston. 8 hores més des d'Austràlia i 8 hores més des d'Estats Units. Va ser un paper clau d'Espanya, absolutament brillant, per cert, molt ben duit, i el mateix Armstrong va agrair a l'Espanya franquista la seva ajuda. I de fet, en Franco va fer una cosa estranya, se va publicar quan vam visitar els astronautes aquí a Espanya, va publicar a un diari una imatge dels 3 astronautes en Collins, Nestor i Naldry, vestit de toreros. Van fer un fotomuntatge, com diríem avui, amb un Photoshop, per tenir els 3 astronautes allà vestits com a torres. Era fals, però va ser publicat un diari i va causar certa gràcia. Aquesta era la imatge de l'Espanya dels anys 70 i dels anys 60, però sí, va ser crucial. Per sort, Espanya va quedar molt bé de cara a les missions especials, i encara avui tenim col·laboració amb la NASA directa. Les missions especials que estan avui en dia a l'espai, com la sonda Juno o la sonda Skymart, són controlades parcialment des de Madrid, des de 8 hores del dia. És a dir, que encara segueix aquesta col·laboració i estan molt contents de la NASA de la feina que se fa aquí, per sort. És a dir, que hi ha bons professionals, però em deixa.
Bé, i tornarem a la Lluna o ja la pròxima ja és Mart directament?
La idea és tornar a la Lluna. El que passa que ara hi ha un programa que es diu Artemis, el programa lunar del segle XXI, que en principi el govern americà volen que s'arribi a la Lluna abans de l'any 2024. El que passa és que és molt just. No hi ha... avui per avui no hi ha ajuda econòmica del Congrés dels Estats Units per desenvolupar aquesta missió. En Donald Trump i en Mike Pence, president i vicepresident dels Estats Units, volen que hi hagi un humà, un americà una americana a la superfície de la Lluna abans de l'any 2024 llançat amb coets americans. És molt just, encara no és econòmicament possible per ara perquè el Congrés no va aprovat, i encara no ha desenvolupat, no hi ha ni sonda lunar, ni vestit lunar, ni res, però la idea és aquesta. No soc gaire optimista en aquest aspecte, no crec que hi arribin abans del 2024, però el que segurament sí passarà és que la dècada dels 20-30 sí que posarem humans a la Lluna una altra vegada. No sé si astronautes o taikonautes xinesos, que també tenen un programa especial bo i que volen posar xinesos a la Lluna. I això està ara mateix en marxa. Els xinesos estan desenvolupant una missió per posar un orbitador, una estació espacial a la Lluna. I clar, han fet exactament el mateix. La cosa no és que se repetesqui la guerra freda amb el combat absolutament èpic de Rússia, d'Estats Units i de la Unió Soviètica, però sí que a petit terme tenim una picaparalla entre la Xina i Estats Units per arribar als primers a l'òrbita lunar, no a la superfície. Hi ha programes per arribar a la superfície lunar, però a més llarg termini. Però sí, ahí tornarem. Ara bé, que no és una... Els motius no són de guerra, sinó que a veure qui arriba primer, bàsicament. Perquè si era d'allà, tenir una base preparada per anar cap a Mars, que és el següent objectiu important. Per ara només hi ha dos rovers, però si tens, duria un humà.
El Roberts, recordem-nos, és aquest vehicle més o menys autònom, no? Un robot.
Sí. Exacte. Són laboratoris andants, de fet. És que la idea de la NASA és que si no pots dur mostres de Mart cap al laboratori, tu dus el laboratori a Mart. I això és el que van fer amb el Curiosity i tots els primers petits rovers que hi ha. Ara l'any 2022 es llançaran tres rovers més, un europeu, un xinès i un americà, cap a la Lluna, cap a Mart, perdó. Hauran de posar un semàfor allà perquè no xoquin. I la idea és aquesta, avançant primer amb rovers, amb vehicles automàtics i robòtics, i més tard amb persones humanes. Veurem a moment quan seran. No som gaire optimistes i fins l'any 2050 no crec que succeeixi, però veurem, la primera passa és posar una base lunar.
Per cert, la Lluna... La Lluna és d'algú? Els americans que hi van arribar primer i van plantar la bandera, és seva? O ara que els xinesos van enviar un robot a la zona oculta, serà seva aquella banda? Com va això?
La Lluna no és de ningú, és un acord internacional entre tots els països, totes les nacions, que la Lluna és l'Antàrtida. No és de ningú, però tothom hi pot anar a fer ciència, tothom hi pot anar a fer, hi pot posar una sonda, hi pot posar i fins i tot una base, però per raons científiques, no bèl·liques, no és de ningú. De fet, hi ha empreses en les quals estan venent terrenys a la Lluna, i això existeix, si qualcú cerca internet ho trobarà, però són totalment fals, evidentment. Igual que aquestes empreses que diuen que te posen un nom a una estrella, és exactament igual de fals. És maco, tens una estrella, si vols quedar bé amb la persona estimada i pots regalar una estrella, però realment no és oficial. La qual cosa deixa bastant que desitjar. No, la Lluna no és de ningú, és de la ciència i de la humanitat, i tots podem anar-hi i podem fer experiments a la Lluna, però no podem fer assentaments i no podem reclamar la Terra com si fossin aquí colonitzadors. No, això no existeix. Senzillament serien persones, no vull dir llunàtics, però així selenites, si habitin a la Lluna, però no tindrien una nacionalitat diferent més que la que tindrien a la Terra.
Ha estat un veritable plaer rememorar aquesta epopeia de l'ésser humà viatjant a la Lluna, amb aquests plans de futur d'anar a la Lluna i més enllà, i ho hem fet amb en Pep Marcús, ell és professor i president del Club Newton. Pep, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.